Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre d'avui divendres 11 d'agost amb un repàs als titulars. Primer dia de vaga dels treballadors de les ambulàncies amb un seguiment que ronda el 80%.
Protesten per l'incompliment del contracte d'adjudicació del servei per part de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. Les aturades parcials s'han fet en horari de matí de 6 a 10 i de tarda de 2 a 6 i s'han convocat per tots els divendres de forma indefinida.
El col·lectiu Endavant denuncia el model turístic de l'Alt Maresme.
Calella ha estat l'escenari d'algunes de les accions de denúncia que el col·lectiu d'Esquerra Independentista ha dut a terme en el marc de la campanya El turisme ens fa esclaves, ens forren amb el nostre treball. Van penjar cartells al plafó informatiu del Museu del Turisme i també en establiments de Pineda de Mar o Santa Susana, en tant que capitals turístiques de l'Alt Maresme.
I avui divendres hi ha nova programació de les nits d'estiu a Calella 2017. Podeu escollir entre música folclore dels Balcans i versions de Bob Dylan.
A les 9 del vespre al pati de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça hi haurà el grup Gruixenca, una activitat poètico-musical a càrrec dels poetes Eulàlia Ripoll i Isidre Uller, que aportaran diferents versions de Bob Dylan. Per altra banda, a la Sala Mozart actuaran els Barcelona Gypsy Balkan Orchestra a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 8 euros i es poden recollir al Museu Arxiu Municipal de Calella.
Doncs com dèiem, primer dia de vaga dels treballadors de les ambulàncies amb un seguiment que ha rondat el 80%. Protesten per l'incompliment del contracte d'adjudicació del servei per part de l'empresa de transports sanitaris de Catalunya. Les aturades parcials s'han fet en l'horari de matí de 6 a 10 i de tarda de 2 a 6 i s'han convocat de moment per tots els divendres de forma indefinida. En principi s'han garantit els serveis mínims decretats pel Departament de Treball que cobreixen els serveis urgents i per la resta s'han establert un 85% que l'empresa de transports sanitaris ha pogut repartir com ha cregut convenient. Per tant, la part del servei més afectada per la vaga ha sigut el transport no urgent, sobretot les visites programades. Tot i així, el comitè de vaga va explicar que sí que farien els trasllats dels pacients que haguessin de fer el tractament d'hemodiàlisi o de quimioteràpia.
El que sí que està garantit és les urgències que siguin vitals, això és indiscutible, i després els trasllats dels pacients que han de fer quimio, ràdio, diàlisi, proves complementàries que siguin urgents, tot això està més que garantit.
La vaga afecta els serveis de transport sanitari amb ambulància de l'Alt Maresme i Girona, on el seguiment frega el 80%, segons han explicat fonts del comitè Ràdio Calella Televisió. Pel matí, un centenar de persones han participat en una manifestació a Girona i ara al vespre s'han traslladat els actes de protesta a la sortida del peatge de l'AP7 a Maçanet de la Selva. Les protestes es traslladaran també a Calella, segons ha confirmat el portaveu del comitè, Adolfo Martín.
Vam demanar permís per fer una manifestació, concentració a Calella, ja la tenim autoritzada, que serà el proper dia 18 d'agost i serà entre les 5 i les 7 de la tarda.
Els sindicats convocats, Comissions Obreres, CTCG, Sindic.cat, tots excepte UGT, que se n'ha desmarcat, han dit a Ràdio Calella Televisió que a hores d'ara no estan negociant ni amb l'empresa ni tampoc amb el Departament de Salut, a qui acusen d'espolsar-se la seva pròpia responsabilitat en l'assumpte. La mediació de darrera hora a treball per intentar aturar la vaga d'ambulàncies de les comarques de Girona ha fracassat. Els sindicats critiquen que durant la mediació TSA s'ha mantingut inamovible i no s'ha vingut a negociar. Aquest matí, la consellera de Treball, Dolors Bassa, ha dit que s'està intentant donar una solució al conflicte laboral en el si de l'empresa a qui van adjudicar el servei a l'Alt Maresme i Girona.
I fa una estona, a les 6 de la tarda, s'ha acabat la primera jornada de vaga dels treballadors. Per això parlem amb Adolfo Martín, portaveu del comitè de vaga d'ambulàncies de l'Alt Maresme. Bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat la primera jornada de la convocatòria de vaga?
Bueno, la convocatòria ha anat molt bé. Ara, quan acabem la concentració que tenim a Maçanet, hem d'acabar de valorar, ja que l'empresa no ens ha facilitat els serveis mínims ni les persones que estaven inscrites a fer el servei mínim, i per tant, com que no ho tenim Això, si ara quan acabem la concentració amb els altres, amb la resta de sindicats convocants, hem de fer la valoració.
Aquest matí, la consellera de Treball ha dit que s'està intentant donar una solució al conflicte laboral en el si de l'empresa. A qui van adjudicar el servei de l'Arc Maresme, és així?
Nosaltres, la notícia que hem sentit per ràdio és que la consellera ha dit que avui dia ens havien convocat al Departament de Treball, però nosaltres no en tenim coneixement. Volem creure, si és així, que han convocat a l'empresa, no a la part treballadora.
I m'has comentat que no s'han garantit els serveis mínims.
Entenem que, segons l'ordre, era el 85%, uh-huh. I l'empresa, amb el servei urgent, ha fet el 100%.
Uh-huh. I, bueno, era... Digues.
I en el servei programat, si tenim coneixement d'algunes irregularitats que ha fet també, de passar serveis que no eren mínims, barrejar-se amb serveis que sí que eren mínims.
Com per exemple?
Barrejar rehabilitacions amb ICOs, uh-huh. amb diàlisis, una cosa d'aquestes.
Sí, bueno, es deia que sí que es farien tots els transports que tenien a veure amb els pacients de tractament d'hemodiàlisi, de quimioteràpia, que aquests es posarien com urgents, no?
Aquests s'han, sí. fet, uh-huh. s'han fet normalment, el que passa és que l'empresa ha barrejat serveis que no tocaven juntament amb aquests.
Sí, perquè els serveis mínims garantits que estan decretats per Departament de Treball, el 85% l'empresa de sanitaris els ha pogut repartir com ha sigut convenient. Això és el que han dit.
Els ha repartit com ha volgut l'empresa.
Uh-huh. I no esteu d'acord amb aquest repartiment?
No és que estiguem d'acord o no, sinó que simplement no ho hem pogut negociar. No uh-huh. ha sigut una negociació, ha sigut una imposició.
Uh-huh. O sigui que de moment no s'ha arribat a cap tipus d'acord, ni el Departament de Treball ni el CatSalut us ha ofert res per començar a negociar?
No, res.
I llavors això vol dir que el divendres que ve tornarem a sortir al carrer, no?
En principi la vaga continua convocada indefinida, uh-huh. cada divendres.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies, Adolfo, per atendre la nostra trucada a l'Infovespre i molta sort i que vagi bé les negociacions futures.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Bona tarda.
Adéu, gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un dels sindicats de treballadors del Consorci de l'Hospital de Mataró ha denunciat que el pla per al reequilibri que es va posar en marxa el 2015 per capgirar la situació econòmica del centre és un fracàs. Els treballadors diuen que se superarà la previsió de dèficit d'aquest exercici i adverteixen que això podria complicar encara més l'ofec econòmic del Consorci.
José López és el portaveu de la secció sindical CATAC.
Ja vam dir que el pla de reequilibri era una patutxada, que l'únic que contemplava era per fer el reequilibri, diguéssim, eren retallades, eren augment de l'activitat.
Els treballadors mantenen que si la situació es perllonga en el temps, hi ha el perill que la Generalitat prorrogui la suspensió de l'autonomia de gestió del Consorci que va aplicar fa 2 anys.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els bombers de la Generalitat demanen extremar les precaucions al medi natural. Durant els últims anys, el nombre de rescats i salvaments al medi natural atesos pels bombers han augmentat i l'estiu és l'època de l'any amb més serveis en rescats i recerques de persones al medi natural perquè, òbviament, l'afluència de persones a la muntanya fent activitats esportives i de lleure és més elevada. En total, durant els mesos de juny i juliol, han rescatat a quasi 300 persones al mar, al riu o a la muntanya arreu de Catalunya. En concret, al mar Maresme, des que va començar l'any, els bombers han hagut de rescatar un total de 24 persones, en els entorns més freqüents, en el mar i a la muntanya.
Els bombers han constatat que molts dels serveis que realitzen s'haurien pogut evitar si s'haguessin tingut en compte els consells bàsics de seguretat i autoprotecció. Com han informat en un comunicat, els bombers i la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya mantenen han estat en permanent col·laboració en els àmbits de prevenció, seguretat i autoprotecció a la muntanya. El compte de Twitter @bombers www.gencat.cat i a la pàgina www.gencat.cat, Seguretat Muntanya, podeu trobar tots els consells i prevencions necessaris abans de realitzar alguna activitat. El blog Meteo Muntanya és un punt de referència on conèixer la predicció a 16 punts automatitzats de les diferents serralades del país. A més, també incorpora prediccions de cara al cap de setmana que s'actualitzen puntualment cada divendres.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatd.
El col·lectiu Endavant denuncia el model turístic de l'Alt Maresme. Calella ha estat un dels escenaris d'algunes de les accions de denúncia que el col·lectiu d'Esquerra Independentista ha dut a terme en el marc de la campanya "El turisme ens fa esclaves, es forren amb el nostre treball". Van penjar cartells al plafó informatiu del Museu del Turisme i també en establiments de Pineda de Mar o Santa Susana, en tant que capitals turístiques de l'Alt Maresme. Endavant replica les afirmacions del conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, que la setmana passada va lluir el model turístic local, dient que el territori registra les taxes d'atur més elevades de la comarca i que les rendes se situen per sota de la mitjana.
Ho ha explicat Ausius Ferrer d'Endavant en declaracions a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Calella, per exemple, té una renda disponible que no arriba al 85% de la del Maresme, de la mitjana del Maresme, i hem de tenir en compte que la del Maresme està per sota de la de Catalunya. Vull dir, aquest model de desenvolupament que ell pilla d'excel·lència és un model que realment el que comporta per a la majoria de la població, per a la classe treballadora, és molts pocs ingressos i explotació laboral. També m'agradaria saber realment, quan parla d'excel·lència i quan parla de model, per a qui significa, o sigui, per a qui és un model aquest tipus de desenvolupament econòmic. Evidentment, per a un partit que defensa els interessos dels cacics, dels empresaris únicament, i no de la majoria de la població.
Endavant critica la temporalitat dels contractes laborals que es creen dins el sector de l'hostaleria i la restauració i subratlla el cas singular de les cambreres de pis. És un treball propi de l'esclavatge d'anys passats, ha afirmat el portaveu del col·lectiu de l'Esquerra Independentista. Així mateix denuncien jornades laborals interminables.
Persones que no tenen contracte, o bé quan estan contractades tenen contractes moltes menys hores dels que realment treballen, per exemple, que estan contractades en categories molt inferiors a les que els correspon, persones que no saben quan surten, saben quina és l'hora d'entrada però no saben quan surten, o per exemple en el sector de l'oci nocturn, tots sabem que les dones precisament també pateixen el reclam d'aquest turisme i d'aquest oci.
És contra el que es rebel·len, contra un model fet a mida de l'empresariat, però no l'activitat turística en si mateixa. En aquest sentit, nega que les seves accions s'hagin de considerar de turismofòbia.
La turismofòbia és un terme inventat en l'àmbit de Barcelona simplement per a eludir el debat. És un debat que, a més, hem de tenir ben clar que és un debat que ha sortit del carrer a través d'aquestes accions, que a vegades han volgut tillar de violentes quan objectivament no ho són, de violentes, perquè pintar alguna cosa mai és violent. Vull dir, no estem amenaçant ningú ni estem fent mal a ningú directament, sinó que el que estem fent és posar el debat en el centre de l'agenda política, cosa que les institucions estan eludint. És una qüestió que pensàvem que era important començar per aquí.
Endavant fa una apel·lació directa a la classe treballadora perquè es faci present en el debat del procés d'autodeterminació per assentar les bases, també quant a drets, del nou estat per a Catalunya.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I avui és divendres, així que tornem a tenir nova programació de l'SNEC, una vetllada amb propostes culturals i musicals que ompliran a la Sala Mosa i la Biblioteca de Calella de gent per escoltar coses com aquesta.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Aquesta és una cançó de Bob Dylan, Blowing the Wind, i el grup Gruixenca, que venen de Parets del Vallès, mencionaran aquest vespre els textos de Bob Dylan en el concert d'avui al pati de la Biblioteca de Can Salvador de la plaça, en el marc de la programació de l'SNEC. L'entrada és gratuïta.
Gruixenca està format per 5 músics. Un dels integrants, Xavier Nadal, que està a la guitarra i a la veu, ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia el perquè de l'homenatge que faran aquesta nit al Premi Nobel de la Literatura.
Tot això va començar amb una proposta que ens va arribar de la Biblioteca de Can Rajoler, de Parets del Vallès, i ens va ajuntar una mica els dos poetes que teníem aquí més reconeguts, que és l'Isidre Oller i l'Eulàlia Ripoll, amb nosaltres, i vam decidir doncs, preparar una mica un, petit homenatge, no?, al Premi Nobel que tant ens agrada des de ben petits que l'hem seguit, i és un orgull i un honor poder estar versionant-lo i presentant aquest projecte.
A la música dels Gruixenca els acompanyarà Eulàlia Ripoll i Isidre Oller, que recitaran alguns poemes i anècdotes del cantant.
L'Isidre Oller i l'Eulàlia Ripoll el que fan és donar un contingut molt més literari, no?, a l'obra de Bob Dylan. Reciten alguns poemes traduïts al català i també fan una mica d'incapié, que es diu, doncs van explicant algunes anècdotes, no?, de la vida del Bob Dylan, que sempre és interessant anar coneixent detalls que estic segur que la gent de Calella no, potser no sap.
El repertori que podrem sentir aquesta nit es desmarca del seu estil habitual més melancòlic i tranquil. Tot i així, es troben ara mateix en un procés de definició de la sonoritat del grup, que es materialitzarà en el seu nou treball que pensen presentar l'any vinent. Nadal ha explicat quines seran les influències del nou disc.
Ens agraden bastant els 80 i, bueno, hi ha referències de la movida madrilenya, després més grups d'indie més locals d'aquí, de sempre de Catalunya. La veritat és una mica, les influències és una mica de tots, que es canalitzen en el projecte aquest, que sí que és veritat que gairebé el composo tot jo, però sí que tothom acaba portant la seva nota d'influència, no?
I seguint amb la programació de l'SNEC, el concert dels Barcelona Gypsy Balkan Orchestra canvia d'ubicació a la sala Mozart de Calella a conseqüència de la pluja. Tot i així, l'hora es manté a les 10 del vespre.
El grup de música klezmer i gitana de l'est d'Europa, que s'ha convertit en 3 anys en un referent de la música balcànica a Barcelona amb una important projecció internacional, presentaran el seu disc, últim disc de l'Ebro, al Danubio.
Què ens pots explicar del concert d'aquest vespre? Tanit, bona tarda.
Bona tarda, Anna. Soc el Far amb la Sandra, la cantant del Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Bona tarda.
Bona tarda.
Vosaltres sou grup de música balcànica. Què és i d'on prové aquest tipus de música?
Doncs de la zona balcànica, que és a l'est d'Europa. Són, diguéssim, tots els països que conformen els Balcans, que serien molts, des de l'ex-Iugoslàvia, Grècia, part de Romania, Ucraïna, Romania, ja ho he dit, Bulgària també. I bueno, nosaltres fem música també dels gitanos i dels jueus de tota aquesta zona. Amb els viatges cada cop aprenem més música, hi ha moltíssima varietat. Llavors arribem a fer cançons des de Rússia també, Turquia, fins i tot del món àrab, perquè al final és una terra on conflueixen la cultura occidental i oriental, i per tant hi ha molts tipus de música que estan allà, i al final fem una barreja molt gran.
Ja fa quasi 2 anys que vau passar de ser una banda a formar la Barcelona Gypsy Kids Balkans Orchestra com la coneixem. Com ha sigut aquest canvi i què ha suposat per vosaltres?
Doncs el canvi es va produir perquè, per una cosa més a nivell personal, necessitàvem fer aquest canvi i ser les persones que som ara, perquè al final és molt important treballar en equip, i per treballar en equip hi ha d'haver un enteniment, no? No és tan fàcil treballar junts, viatjar tantes hores junts i treure'n doncs, sempre una mica la màgia de la música, que és el que busquem, perquè si no hi és aquesta màgia no val la pena.
I ara mirant de cara al futur, quins són els vostres pròxims projectes?
Seguir com fins ara, experimentant, jugant, tocant aquesta música que tant ens apassiona. Seguir col·laborant amb músics de fora, perquè això ens enriqueix molt i aprenem moltíssim. I ara, en breu, desembre-gener, intentarem gravar el nostre nou disc, perquè ja tenim nou repertori, perquè no parem. Mai, sempre estarem un disc, però ja en tenim mil repertori més, així que hem de gravar un altre ja.
Doncs moltes gràcies per l'entrevista.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallellatv.
I avui a la secció de temps d'estiu, les nostres reporteres han volgut fixar-se en els gustos dels calellencs i calellenques sobre el setè art, el cinema.
Avui, a temps d'estiu, hem sortit al carrer a preguntar als calellencs i calellenques sobre cinema. Anem a veure quines són les pel·lícules que més els agraden i quines són les estrenes que esperen amb més ànsies. Quin gènere cinematogràfic és el que més t'agrada?
Comèdia romàntica, perquè les pel·lícules són molt maques i alhora gracioses, i la ciència-ficció perquè m'agrada tot l'acció i com es desenvolupa la pel·lícula.
Tant el terror com el suspense. M'agrada el terror bàsicament perquè m'agrada molt la sensació d'adrenalina i la sensació que em dona quan estic veient una pel·lícula. I el suspense més que res perquè m'agrada intentar endevinar qui pot ser el culpable d'algun fet, o simplement estar menjant-me el cap durant tota la pel·lícula em dona una bona sensació.
La ciència-ficció, hi ha pel·lícules que realment... Les pel·lícules de ciència-ficció són les que més m'han mogut. Hi ha directors com Christopher Nolan, sobretot, o Steven Spielberg mateix, que realment et fan veure coses que no havies vist mai al cine, i si està ben fet, s'ha de dir que el cinema ciència-ficció és algo bastant impactant, no?
Terror, perquè no em fan por les pel·lis de por, i al revés, m'encanta admirar els efectes especials com els fan.
Ciència-ficció, perquè a mi, jo sóc una persona que m'agrada molt escapar de la realitat i de tot el que veig dia a dia, i el tema de ciència-ficció em treu d'aquesta rutina, i molts cops la ciència-ficció no és tan ficció com sembla, sinó que descobrim altres coses sobre la mateixa realitat.
Quines són les teves pel·lícules preferides i per què?
La saga dels Jocs de la Fam i les de Divergent, perquè són més d'una i les puc veure totes seguides, i a més són són romàntiques i alhora tenen molta acció.
Moulin Rouge, perquè és una història molt preciosa i fan uns mashups meravellosos. V de Vendetta, perquè ensenya uns valors molt bons. I després... The Lovely Bones, perquè és una pel·lícula molt estranya i no he vist cap pel·lícula amb un argument semblant.
Vaig veure Interestelar fa poc, ciència-ficció de Christopher Nolan, com t'acabo de dir, i realment em va agradar moltíssim, sobretot pel tema de dramàtic que hi ha darrere. Tu veus una pel·li ciència-ficció i penses, bueno, explosions, aus especials, coses rares, però no, realment hi ha una història darrere dels personatges que realment em va emocionar bastant.
El silenci de los corderos. M'agrada moltíssim simplement per l'actuació d'Anthony Hopkins, crec que és estel·lar, i perquè el paper que fa és desgarrador totalment, et quedes absorbit durant tota la pel·lícula.
Origen és una d'elles, perquè parla sobre els somnis i jo estic molt posat en aquest mundillo, i es nota que en Christopher Nolan investiga molt sobre... no fa les pel·lis sense cap coneixement, sinó que investiga molt sobre temes científics, sobre coses que són reals.
Sols veure cinema antic? I si és així, quina és la teva pel·lícula preferida?
Cinema antic, a veure, jo dels 80 cap enrere no passo. No sé si les pel·lícules dels 80 considerem antic, però a mi els westerns d'aleshores realment m'agraden.
No els soc veure, perquè no m'agrada molt com eren abans les pel·lícules.
Sí, solo ver cinema antic. I Lo que el viento se llevó, perquè és un clàssic que crec que considero, jo que he estudiat cinema, que tothom hauria de veure.
Sí, bueno, seria El silencio de los corderos, com ja t'he dit abans, bàsicament perquè m'agraden els clàssics del cine i és un clàssic i una verdadera gran pel·lícula.
Bueno, ara mateix no el sóc veure, però depèn de l'època. Hi ha èpoques que sí que em dona per mirar més cinema antic. Sempre va bé recordar com es va originar. I com a cinema antic, una de les primeres així brutals, no, tampoc és tan antiga, però déu-n'hi-do, és Matrix, que també és de ciència-ficció i va fer un abans i un després amb el pensament de molta gent. És molt filosòfica aquella pel·li.
Quines diferències perceps entre el cinema de fa 10 anys i el d'ara?
Doncs la temàtica i la ciència-ficció, ja que abans no tenien tants mitjans per poder fer pel·lícules com es fan ara.
Diferències? Home, com he comentat abans, el tema tecnològic es nota molt, els efectes especials...
Sobretot el pressupost de les pel·lícules. Vull dir, han augmentat moltíssim en efectes especials i en...
Ara, habitualment, s'utilitzen molt els efectes especials i és veritat que hem millorat moltíssim en aquest aspecte. Però, a l'hora de la veritat, les pel·lícules segueixen sense tenir un contingut base. Totes parteixen del mateix patró i acaben sent bastant similars. Ja siguin el gènere del terror com en humor. Tots són bromes fàcils o terror simple?
Bueno, si parlant tècnicament, el cinema El cinema antic no cuidava tan bé les proporcions com ara, canvia material, canvia qualitat.
Quina és l'estrena que esperes amb més ànsies?
La de Atòmica.
Ara estrenaran Blade Runner 2 d'aquí poc, realment aquesta l'he de veure.
Resident Evil, l'última que salga, que crec que és la 6.
Hi ha una pel·lícula que espero bastant, que és Ready Player One.
Per exemple, Expediente Warren, com ja he dit abans, sóc bastant fanàtic de les pel·lícules de terror i penso que és una de les úniques pel·lícules de terror modernes que valen la pena.
I fins aquí, un nou reportatge de Temps d'Estiu. Esperem que us hagi agradat i recordeu que el podeu tornar a escoltar pel Facebook i la web de Ràdio Calella Televisió.
I ara la previsió del temps.
Jornada de cel entre poc i mig ennuvolat. De cara a demà tindrem el cel també cel serè. I les temperatures mínimes i màximes pujaran lleugerament per diumenge. També seguirem amb la mateixa ratxa cel serè o poc ennuvolat i les temperatures també seguiran a l'alta.
I avui ens acomiadem amb una cançó dels Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Si avui no aneu a la sala Mozart a veure'ls, us deixem amb una mica de la seva música. Això és Odebra Dudunava. Que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora a l'Infovespre.
¿Dónde está la cosa?